Ràdio Estel. Informatius.
És la 1:00, us informa el Magiró. La pandèmia continua agreujant la pobresa a Catalunya. El 2021, les Càritas catalanes van atendre un 12% més de persones en relació amb el 2019, abans de la pandèmia. Són gairebé 100.000 llars on viuen més de 240.000 persones. Les beneficiades de l'acció social de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Sílvia Muñoz.
La meitat de les persones que ha atès Càritas el 2021 són famílies amb infants i adolescents. El bisbe de Vic, Romà Casanova, ha alertat del seu deteriorament.
El que constatem sobretot és que les persones que arriben a Càritas, o les persones que Càritas amb la seva mirada descobreix, estan més deteriorades, són més vulnerables i molts estan en situacions límits. És que aquestes tres realitats: deteriorament, vulnerabilitat i situació límit.
Per això Càritas demana polítiques públiques que posin a les persones vulnerables al centre, com per exemple crear un parc d'habitatge públic de lloguer, harmonitzar l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania i polítiques de suport a les famílies.
Gràcies, Sílvia. I Comissions Obreres fa una crida als 3 milions de treballadors públics de l'Estat a que es mobilitzin per reclamar increments salarials i millores en les condicions de treball. El sindicat ha convocat una concentració el 14 de juliol davant del Congrés dels Diputats, coincidint amb el debat de l'Estat de la Nació per criticar la passivitat de l'executiu espanyol. El sindicat critica la falta de negociació d'un acord que garanteixi el poder adquisitiu, recuperi també els drets retallats i avanci en la millora substancial de la normativa i les condicions de treball. Canviant de qüestió, l'inici de les vacances d'estiu està deixant imatges de fileres de maletes perdudes que es van acumulant a la zona d'arribades de l'aeroport del Prat. Es tracta de l'equipatge de passatgers que provenen d'altres aeroports europeus que en els darrers dies han patit una sobrecàrrega d'operacions i no tenen suficient personal per fer-hi front. Segons ha apuntat en una entrevista a Ràdio Estel el representant del sector aeri de Comissions Obreres, Jorge Gómez, ha explicat que els problemes que hi ha hagut en els aeroports com el d'Amsterdam, el de Frankfurt o el de Brussel·les o també el de Londres, que han decidit reduir la seva activitat i, per tant, reduir els seus ingressos perquè no tenen suficient personal.
Cuando un aeropuerto decide reducir su actividad de despegues y aterrizajes en torno a un 20%, eso para la instalación supone una merma en los ingresos, porque los aeropuertos viven de las compañías aéreas, cada una de cada avión que toma tierra en un aeropuerto. Despega, cobra. Si un avión está aparcado en un finger, cobra. Por todo se cobra. O sea, la decisión de no cobrar, o sea, es cuando lo tienen que tener tan claro que no tienen gente, ni volumen, ni las compañías de handling, ni tienen la instalación preparada para eso, para tomar la decisión de renuncio a todos esos ingresos porque no tengo más remedio que reducir mi actividad.
El representant del sector aeri de Comissions Obreres ha recomanat a tots aquells passatgers que hagin d'agafar un avió aquestes vacances d'anar amb un mínim de 2 hores d'antelació a l'aeroport per tal de no tenir aquests problemes. Més notícies. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat nova data pel judici a l'expresident del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i diversos membres de la mesa després de la petició emesa per un dels lletrats de la defensa. La nova data fixada és 5, 6 i 7 d'octubre. Més qüestions. La Guàrdia Civil ha intervingut a Barcelona 20 tones de taronges contaminades amb productes fitosanitaris prohibits a la Unió Europea. En total s'han detingut una desena de persones i s'han investigat 5 empreses per un presumpte delicte contra la salut pública. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Fa pocs minuts que ha acabat l'acte de presentació del defensa Andreas Christensen com a nou jugador del primer equip del Barça. L'acte s'ha fet sobre la gespa del camp Tito Vilanova, la ciutat esportiva Joan Gamper, després que s'assignés el contracte als despatxos del club. Christensen ha estat acompanyat del president del Barça, Joan Laporta, que ha destacat el caràcter culer del danès.
Christensen, quan tenia 8 anys, va escriure en un paper que un dels seus somnis era ser jugador del Barça. Aquí està documentat, senyors, o sigui, ho hem vist, i la veritat és que és en la línia del que nosaltres volem, no?, de que hi hagi jugadors del primer equip del Barça que desitgin jugar al Barça.
D'aquí a poc menys de 10 minuts començarà la roda de premsa del jugador. Mentrestant, encara en futbol, la Lliga Professional Femenina ja té dates. La primera jornada jugarà el cap de setmana del 10 i 11 de setembre. Aquesta serà la primera temporada en què la Lliga té la categoria de professional. L'assemblea d'aquesta Lliga ha aprovat començar més tard per no afectar les jugadores que disputen aquests dies l'Eurocopa, que acaba el 31 de juliol, i el Mundial Sub-20, que s'allargarà fins al 28 d'agost. En bàsquet, el Baxi Manresa jugarà la primera fase de la Lliga de Campions de la FIBA, enquadrat en el grup F. El seu rival serà un un excampió d'Europa, l'històric Llemotges, i el Bef Riga de Lituània. El tercer rival sortirà d'una eliminatòria prèvia en què hi ha diferents equips. D'altra banda, també el Real Madrid ha confirmat la renovació un any més fins a l'any 2024 de l'escorta Fabien Coisset. El francès va arribar al club, recordem, l'any 2017.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies a les dues i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Papaya pa, papaya pa, papaya pa, papaya pa. Mite yu, mite hiru, kimi ga boku o mite hiru, hanikamu dokoro ka.
Set minuts ara mateix que passen de la una. Tornem a estar aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Quines ganes teníem de tornar a fer la maleta. Què passa, Jarque?
Que sí, home, que en teníem moltes ganes, estem contentes.
Tu ja tens ganes de marxar de vacances,
home.
Eh? Ja ens diràs on vas, de vacances.
Sí, no, és que vaig a uns destins que seran l'enveja de tot Catalunya. I especialment perquè tu m'hi acompanyes, Mercè.
Ja ho he dit. I altra gent també de la casa,
sí.
Estem ben acompanyats.
Estem fent fitxatges.
Hem de compartir el destí, i mireu, fem públic, si et sembla, ja ho direm, mireu, ho direm al final, a veure què li sembla al nostre Rodamón.
Jo penso que li agradarà molt.
Estic molt encuriosit.
Què tal, com estàs, Marcel?
Molt bé, molt bé.
Saps que el Marcel li ha passat un any.
No? Tant d'estar content d'estar aquí, un mes.
Un mes.
Que el veus més gran? O...
No, però...
Que és que vol dir que et dubta. No, diu, s'ho pensa.
Com és crescut.
Escolta, va, que el Marcel Carné està amb nosaltres al Rodamón i avui un fascinant destí, no? De fet, em sembla que passarem una mica de fred, cosa que m'agrada, Marta.
Sí, més fresqueta que aquí, segur. Avui viatgem fins a Islàndia. Anava a dir Finlàndia, perquè tu... Oi, sempre també, sempre que parlem d'Islàndia ens equivoquem. No, avui viatgem fins a Islàndia, conegut com el país del foc i del gel, per la seva fascinant geografia de geysers, volcans, glaceres i fiords. Una meravella pels sentits i una illa també perfecta per gaudir de la immensitat de la natura, això sí, equipats amb un bon impermeable.
De fet, presentem-lo bé, el Marcel Carné, sí. Guia acompanyant de viatges per la península Ibèrica, també és guia oficial de les Balears i, com ja sabeu, el nostre Rodamón de capçalera. De fet, fa pocs dies, no, Marcel, que has arribat d'Islàndia, justament.
Sí, sí, avui és destí fresc en tots els sentits, perquè hi acabo de tornar i perquè les temperatures, com bé deia la Marta, són bastant més baixes que aquí.
I puc què, a veure...
Doncs mira, jo hi vaig anar fa ara 3 setmanes i un 18 de juny vam arribar a 3 graus.
Perfecte.
Imagina't. I estaries bé, sembla, l'estudi d'aquí, de Ràdio Estel.
Home, 3 graus tampoc.
S'està molt bé.
S'assolint temperatures gèlides, eh?
25 graus reglamentaris, sempre. Això m'ho controla el José. No,
sempre fa un dia rúfol a l'estudi.
Sí, com sigui. Escolta, quin perfil de turista li recomanaries de viatjar-hi, Marcel,
doncs,
a Islàndia?
Doncs, evidentment, amants de la natura. I aquí hem parlat de Nova Zelanda, hem parlat de Xile, no? Us parlava de la immensitat de la natura en aquests països. Això ens queda molt lluny. Si algú vol veure una versió en miniatura, però no perquè sigui més petita, menys recomanable, Islàndia és un lloc molt, molt, molt bo per anar.
I per contra, qui diríem que es podria estalviar el bitllet, doncs, a Islàndia?
Parlàvem del fred. Si sou d'aquestes persones que sou al·lèrgiques al fred i a la pluja, llavors no hi aneu.
Doncs jo hi veig de cap. Sí, m'agrada el fred i la pluja, Jarque. Sí. El millor moment que ens recomanaries per visitar la illa, quin seria, Marcel?
Doncs depèn una mica del que vulguem fer, perquè Islàndia és famós per les aurores boreals.
Oi.
Si voleu anar a veure aurores boreals, sí. Llavors, evidentment, no hi podem anar ara, a l'estiu, perquè és quasi bé 24 hores de llum.
Tu quan
no
hi vas anar, Marta?
Jo hi vaig anar per Setmana Santa i no em vaig veure cap. No sé si el Marcel va estar més de sort.
Abril, maig, setembre, octubre són mesos bons perquè el temps comença a ser millor i encara hi ha opció de veure aurores boreals. Sí, el que volem és allargar al màxim el dia, llavors entre juny i agost. Clar, jo hi he anat ara al juny, que és claror absoluta 24 hores. El sol es pon a les 12 i surt a les 3. Per tant, impossible veure aurores boreals.
Imagina't. Un destí, a més, bé, pels que no els agrada dormir amb llum, no els hi recomanaríem, no? I pels que busquen una destinació, un destí econòmic, tampoc, no? Perquè
no,
és caret.
És bastant car. Si volem visitar aquest país escandinau, haurem d'estalviar de valent. Heu de pensar, així, en termes generals, és gairebé un 100% més car que Espanya, és a dir, doble.
Què dius ara?
En termes de cost de vida. Però en termes de menjar, d'alimentació, per exemple, és el triple. De multiplicar per 3. Per exemple, si mengeu un parell de frankfurts, que és bastant típic allà, en una guingueta aquestes de carrer, 15 euros.
Un parell
de frankfurts, sí. Jo és que amb un no en tinc prou, Mercè, llavors hi he posat dos.
No, ja fas bé.
Un menú de 3 plats en un restaurant bo, fàcilment per persona, ens en anem a 50 euros. I no estem parlant d'un gran restaurant, eh?
Exacte, pot ser una hamburgueseria, no?
Sí. Bueno, una hamburgueseria, però 3 plats, no? Si a més li voleu sumar un vi, afegeix-li 30 o 40 euros més.
Ampolla de vi.
Ampolla de vi, sí. Una cervesa local de mig litre en un bar, entre 6 i 10 euros, depèn on estiguem. I l'aigua, avui no cal mencionar-la, perquè l'aigua de l'aixeta és de les més pures del món, és aigua de glacera, pràcticament directa, per tant, no compreu aigua embotellada, no té cap sentit.
No té cap sentit, clar. I què pagarem per l'allotjament? Entenc que
hi ha diverses opcions. Si el que voleu és el més econòmic, és un trosset de gespa en un càmping. I això, per plantar la tenda, ens costarà uns 10 euros per persona. Si voleu un llit individual en una habitació compartida, un llit són 40 euros per persona. I si ja voleu anar en un hotel, 3-4 estrelles, doncs depèn, una habitació doble ens costarà entre 200 i 300 euros per nit.
Ai, una mica, sí. Avui estem fent el rodamont per Islàndia. Clar, és caret, eh?
Sí.
La cosa és... Sí,
heu d'estalviar.
Clar, ja sabeu que, com sempre, ens agrada preguntar-li aquests pels 5 racons imprescindibles que no ens podem perdre del país que visitem. Marcel, per on comencem avui d'Islàndia?
Abans de tot, Mercè, jo saps que trio els llocs en funció de com de divertits són els noms a l'hora de pronunciar-los. Avui és un escàndol.
Ah, sí?
Ja t'ho aviso.
Ja ens avises que patirem avui. Per cert, que aquesta cançó, aquesta cantant que estem escoltant, és d'Islàndia, no? Ella no és d'Islàndia?
Sí, tant, la Björk. I que no lliga gaire, no? Aquest so tan estrident amb el país.
No. El primer lloc on us porto avui és el sud del país i el sud, concretament, de la glacera Vatnajökull. Aquesta és la glacera més gran d'Islàndia. Està al sud-est de l'illa i ocupa, ni més ni menys, perquè us feu una idea, el 8% de l'extensió total del país. Aleshores, el que us recomano és un tram de 130 quilòmetres entre la població de Hofen i la reserva natural d'Skaftafell. I són dignes de recórrer, si teniu cotxe, amb cotxe, i parar a cada lloc que pugueu. I què hi trobarem? Doncs Mentre anem per la carretera, a un costat us quedarà el mar i a l'altre tot de llengües de gel, glaceres, que baixen des dels cims de les muntanyes fins gairebé la platja. Podem explorar coves de gel, fer excursions sobre aquestes glaceres mil·lenàries, admirar icebergs flotants en el llac Jökulsárlón i veure com naveguen, com se'n van cap a mar obert. I podem acabar fent una excursió a Skaftafell, ja sabeu que jo sempre us porto a la muntanya en algun moment, gaudint de cascades com la de Svartifoss i fent un cim que és bastant assequible per tots els públics, que es diu Kristinar Tindur, i que podreu veure doncs, la immensitat d'aquesta glacera. Espectacular.
És xula, eh? Recomanes.
Molt, molt, molt.
Tu la vas... Jo la vaig fer, aquesta glacera. Vam anar a veure, ens va costar molts diners. L'excursió és una de les poques coses que vàrem pagar. I quan vam arribar, vaja, vam entrar a una cova gelada de gel, no? I era com un ascensor. Clar, nosaltres ens imaginàvem que seria una cosa immensa, monumental, però no, no, pràcticament havíem d'entrar d'un en un, i bueno, arribaves allà mitja jupida, clar, cap dels tres ens hi haguéssim pogut posar drets, i que és aquest desastre,
sí,
i de seguida vam haver de sortir.
Déu-n'hi-do els tres avui.
Què vols dir?
No, que som alts,
no, no, per això t'ho dic, que havíem d'anar encongits, bueno, en fi.
Vaig, la Marta hi va anar abans que jo i em va avisar,
ja t'ho va dir.
Llavors jo no vaig anar a la cova.
Vas fer ben fet.
Vaig fer ben fet.
Passem del gel a una península que també, Marcel, és tot un espectacle.
Val, a veure, el que és un espectacle serà intentar pronunciar-ho. És la península de Snæfellsnes.
Ei, prou bé. Molt bé, sí.
Està... està prou bé.
Sí, sí.
Si ens escolta algun islandès.
Ja, podríem haver portat.
Sobre que ens truqui, que ens digui, clar.
Que ens truqui i em corregeixi. Està a l'oest del país, uns 150 quilòmetres al nord de la capital, de Reykjavík, i en aquesta preciosa península hi ha un munt d'atractius. Jo crec que necessitarem almenys un dia sencer per recórrer-la tot amb cotxe, perquè resseguir-la són 270 quilòmetres aproximadament. Què podeu fer? Doncs durant el trajecte podem parar a la platja de Llitritunga per gaudir d'una colònia de foques que hi descansa, les podreu veure bastant a prop, i a més podreu comparar el vostre tamany amb l'esquelet d'una balena que reposa a la sorra. Uns quilòmetres més a l'oest, després de passar per diverses llacunes que emmirallen els cims de la serrada de, muntanya, de les muntanyes, trobarem la preciosa cascada Bjarnafoss, que marca l'inici del Parc Nacional. Aquest Parc Nacional porta el nom del volcà més important de la zona, que no l'intentaré ni pronunciar, i està cobert de gel tot l'any, i a més, si pugeu, no cal que us enfileu fins al cràter, però si pugeu una mica als costats de la muntanya, podreu gaudir de gairebé tota la península. O sigui, unes vistes increïbles. També podem gaudir d'una passejada a prop de preciosos penya-segats entre les poblacions de Helnar i Arnarstapi, i pujar al cràter d'un altre volcà extingit, que es diu Saxhol, i acabar, ja per acabar-ho de rodonir, amb l'espectacular vista de la cascada Kirkjufellsnes.
Molt bé,
tela. Per cert, si ara et sembla... Sí, a veure, Marta, això ho hem d'explicar als oients. La Marta, com que ha estat a Islàndia, ja l'heu escoltat per Setmana Santa, ens està assenyant les fotografies que il·lustren el seu viatge.
Sí.
Entre d'altres vas estar, justament, no? Què estaves fent amb aquesta imatge, Marta?
Mira, doncs aquí, quan vam sortir de la... És que no té cap tipus d'interès, però quan vam sortir d'aquesta cova, que va ser una mica... Doncs ens vam ser una mica una decepció, per fer-ho una mica més espectacular, per guanyar espectacularitat i fer-nos alguna foto, ens vam tirar a terra i fent veure, simulant, doncs, que estàvem, perquè ens van donar més a més aquesta excursió, que era totalment a peu pla, uns piulets, vull dir, anàvem amb una equipació d'alta muntanya.
Això t'ho fa, o sigui, en aquest sentit, diguéssim, al país, no?
No, faré. Mira, no. Jo us diré que jo vaig anar a la mateixa glacera...
I no t'ho van donar. Les,
no, vaig anar
amb les sabates, compte, clar.
Amb bambes de muntanya, però bambes, i vaig estar caminant per sobre la glacera sense cap problema, has d'anar en compte perquè hi ha esquerdes.
Esquerdes, clar.
Has d'estar atent, però en aquest cas l'equipació que li veig aquí a la Marta em sembla exageradíssima.
Clar, és que ell és un rodamont. Jo soc tinc molt per aprendre.
Soc guia de muntanya i entenc que la persona aquesta, com que no té ni idea quan en saps, està de sobreequipar perquè et sentis més segura. Però em sembla molt exagerat.
Anàvem per pujar a l'Everest.
Totalment. Per cert, ara, si et sembla, seguim amb aquesta ruta per Islàndia, a Marcel, prenem-ho cap al nord, no? Perquè allà hi ha un lloc molt xulo per visitar, que és un llac que dius que és impressionant.
Sí, és espectacular, és el llac Mývatn, i és un llac que es va formar fa 2.300 anys, després d'una erupció volcànica. Té 37 quilòmetres quadrats, es poden recórrer també amb cotxe i fer diverses parades doncs, per gaudir de diversos atractius. Al sud hi trobarem, i aquí també paro, Skutusta de Jigar, que és un seguit de petits pseudocràters, és a dir, us heu d'imaginar uns cràters molt petitets al costat del llac, rodejats de l'aigua, i és espectacular. Hi ha un camí molt senzillet que està senyalitzat, també podem pujar una mica en algun turó que ens dona molt bones vistes, i és per tots els públics i us dona vistes de postal. Si seguim per l'est del llac, podeu pujar al volcà Hverfjall, des d'on admirareu les vistes del cràter, del mateix volcà, que aquest sí és molt més gran, a part també de vistes del llac. Seguim cap al nord, i aquí hi ha una parada obligada. No sé si vosaltres sou fans de Game of Thrones.
No, no gaire, però clar, hi haurà molta gent que sí.
Segur que sí. Doncs hi ha una cova d'aigua termal, que es diu Gryotiagia, que és el lloc d'una famosíssima escena entre Jon Snow i Ygritte, que els fans de Game of Thrones estic segur que saben qui són. I per últim, no podem deixar perdre l'oportunitat de visitar el llac dins d'un cràter del volcà Krafla i la zona geotèrmica, que també hi ha piscines amb xemeneies de sulfur. I per acabar del tot, com que us he fet caminar bastant avui,
Déu-n'hi-do, sí. T'has fet cansar.
No us he portat a la platja encara.
No.
Avui us porto uns banys termals naturals.
Ui,
a mi baten, que són fantàstics per acabar el dia, relaxar-se amb aquesta aigua calentona i amb molt bones vistes.
I que tenen, a més, una barra de bar, i s'hi pot prendre alguna cosa.
Sí, sí, exacte.
Termals.
Sí, sí.
No hi aneu amb mòbil, no porteu el telèfon.
Et va caure.
Sí. No deixem, Marcel, la natura, perquè ara parlem de dos congostos que també et van impressionar molt.
Sí, moltíssim. Els congostos de Jökulsárgljúfur i d'Esbirgi. Estan també al nord del país, pràcticament una continuació de l'altre. El primer està format per l'erosió del riu d'origen glacial i té com a principal atractiu la famosa i espectacular cascada d'Etifos, que estic segur que també hi vas anar, Marta, de 44 metres d'alçada, i amb un cabal d'aigua de 193 metres cúbics per segon. Ja sé que això així sona difícil d'imaginar, però és
difícil,
moltíssima aigua.
Molt difícil, però molta.
24/7 sense parar, és espectacular la força que té. Si teniu ganes de caminar una mica des d'aquesta cascada, 3 quilòmetres al nord, recorre un corriol, un caminet fantàstic, amb una vista espectacular. Aquest sí és una mica tècnic, és a dir, la Marta, que ja està ben equipada, el podria fer. I s'arriba a una altra cascada espectacular que es diu Hafragilfos. I la diferència és que aquí no hi ha massa gent. Llavors, a Detifos hi ha molta gent perquè té pàrquing. Si caminem aquests 3 quilòmetres estarem sols. Si volem, podem seguir el curs de l'aigua, bé per carretera o bé per cotxe, això ja depèn de l'activitat que vulgueu fer, durant uns 30 quilòmetres, i gaudireu de coves, formacions rocoses espectaculars al costat del riu i vistes magnífiques al congost. Acabarem arribant a Esbirgi, a l'altre congost, que aquest és d'origen glaciar i té una forma de ferradura de cavall, típica ferradura de cavall com la mitja lluna,
sí.
I la podeu visitar per la seva part de baix, que en la part més profunda hi ha una depressió de 100 metres, és a dir, arribareu on esteu caminant tindreu una paret de 100 metres davant vostra i hi ha també un llac espectacular. A més, si voleu, podeu pujar dalt i veieu les vistes de tot
aquest
congost.
Que deuen ser espectaculars.
Increïble.
Per cert, va, acabem amb un poblet on dius que amb una mica de sort ens ha cridat l'atenció això, i podrem veure l'animal més gran del planeta.
Així és, sí, sí. És Húsavík, una població que és molt coneguda per ser la meca islandesa per veure balenes. Llavors, diverses embarcacions surten cada dia del petit port per navegar per aquesta espectacular bahia, que queda protegida per muntanyes, que a més, és a dir, el juny encara hi havia neu als cims, és a dir, és espectacular només el fet de navegar per aquesta badia. Llavors, és casa d'entre d'altres molts cetacis, com orques, rorquals, la balena japeruda, catxalots i l'animal més gran del món, que és la balena blava, que pot arribar fins a 30 metres, i venen els mesos d'estius a alimentar-se. Alguns tours, a més, inclouen una visita a una illa per observar els frarets, que són un tipus d'ocell molt bufó, molt, molt bufó, que és entre un pingüí, no?, entre un pingüí i una gallina.
Sí, amb uns becs molt grans.
Però quina alçada tenen?
Són molt petitets, jo diria que deuen fer màxim 40 centímetres, potser menys, 30 centímetres d'alt, però són molt bufons. I viuen a diverses zones de l'Atlàntic Nord. Llavors, per acabar, també, us torno a convidar a relaxar-vos en un altre banys termals. Aquests es diuen geosea, que no són naturals, es fan amb aigua de mar, que s'escalfa, sí, amb l'escalfor geotèrmica del propi sol, i estan al final d'un penya-segat, amb vistes a aquesta badia que us parlava. Us podeu estar prenent una cervesa amb aigua calenta, veient el mar és espectacular. És molt poètic. Si aneu en parella, porteu-la, perquè és increïble.
Carai. Aquest final espectacular.
És un bon lloc per veure la posta de sol, també.
Mira.
Sí, sí.
I les aurores, si es poden veure, també des d'allà?
Doncs suposo...
Quan estàs a temporada.
Suposo que sí. No ho sé, perquè jo, no, com que hi vaig anar ara a l'estiu, i no n'hi ha, no t'ho podria assegurar.
Deies, Marta?
No, no. Corroborava el que deia el Marcel. És un racó fantàstic. Molt xulo.
Doncs mira, ara justament ja anem acabant amb el Rodamont. Gràcies per haver-nos fet aquesta ruta. Hem descomptat una mica d'aquesta rutina diària i encara ens queda una mica per vacances, però gràcies a la teva guia que hem fet avui per Islàndia, doncs d'alguna manera jo estic com més... S'ho ha passat una mica la calor, però abans de marxar, si us plau, 5 imprescindibles, més o menys popular, un racó fora de la ruta turística que els nostres oients també han de marcar en vermell al mapa, quina seria?
Sí, avui fora de la ruta turística us porto un lloc que no és que sigui desconegut, però sí que és de difícil accés per a la dificultat de les carreteres, perquè s'han de creuar rius, etc. I és un volcà actiu que es diu Askja i que es troba al que anomenen les Terres Altes, que és la part central de l'illa, i està a 1.500 metres d'altitud. En el cràter d'aquest volcà també hi ha un llac, però recordeu que està actiu, i a més al costat hi ha una llacuna també d'aigua termal natural que es diu Viti, que si voleu us podeu banyar, i a més té un color així bastant espectacular com lletós, bastant curiós, i a més estareu rodejat d'un entorn de muntanyes i volcans dignes d'un altre planeta.
Farem de Cleopatra.
Sí, sí, pràcticament.
Et deu sortir la pell... Fina, finíssima. A veure, has dit només coses bones pràcticament d'Islàndia, però també n'hi ha una que et va decepcionar, Mercè.
Sí, sempre hi ha alguna cosa que decep una mica, no? Llavors, en aquest cas, és la part sud, està molt preparada pel turisme. Llavors sí que en algunes parades hi ha molta gent.
Tot i que això podria ser una cosa bona, no? En lloc de... És a dir, per ser una de les coses que va decepcionar, sí, sí, no és exacte, especialment dolenta.
Mira, posem aquests minuts finals i acabem, si et sembla, amb una curiositat. A Marcel, què ens diries d'Islàndia?
Sí, una curiositat és que hi havia una llei de 1615 que permetia matar bascos a la regió dels fiords occidentals.
A veure, és això com...
La raó... Sí, sí, això és cert, eh? Aquesta llei va estar vigent fins l'any 2015, és a dir, 400 anys. Del 1615 fins al 2015 es permetia en una regió d'Islàndia matar bascos.
De debò?
La raó és que hi havia
caçadors,
caçadors de balenes,
sí,
d'Euskal Herria que pujaven fins a aigües islandeses a pescar balenes. Llavors el govern islandès, per protegir els seus pescadors, va fer aquesta llei en la que permetia, no era delicte, matar a bascos, particularment bascos, en aquesta regió.
Caram.
2015.
Que fa tant, no?
2015, no. És a dir,
sí.
Curiós, si més no.
Marcel, gràcies. Tot un plaer. Jo no sé si ens tornarem a veure en aquesta temporada que ens queda. No, em
no
sembla
crec,
que no diu la Marta
crec,
que no.
No.
Que tinguis un molt bon estiu.
Igualment. També m'heu de desvelar una neu, que no ho heu dit.
Ja ho anirem, plantejant. No, Harke? Tampoc és,
mira,
tampoc
marxem d'un lloc, tan bonic que ara si diem el lloc on anem penso que es desvirtuarà una mica la secció. Penso que així hem acabat molt bé.
Mira, per cert, però està molt bé el lloc que anem.
Sí.
També, eh? Jo, sí. El que sí que aniré és a les Canàries.
Ah, molt bé.
Mira, faré
bé,
una parada a les Canàries. Mm. Això sí que ho puc dir. Fa il·lusió, perquè no hi he estat mai.
Ah, no?
No.
I a quina illa vas?
Vaig a Lanzarote. Concretament.
Molt bonic.
Sí,
molt
no?
No hi passaràs fred, eh?
No.
No, això sí que no, però bé, ja aniré preparada. Ja estaré en remull al tot el possible. Moltíssimes gràcies, Mercè.
Moltes gràcies i bon estiu.
2 minuts, un minut i escaig, millor dit, per arribar al punt de 2:15. No sé si us en recordeu, si sou oients fidels del programa, segur que sí. Aquesta setmana hem parlat de la soledat no desitjada. Ens va quedar pendents perquè us volíem fer com una proposta, no?, de les grans iniciatives que es porten a terme des de casa nostra per lluitar justament contra aquesta soledat no desitjada. Parlarem, després de la pausa publicitària, amb una associació que apropa la cultura a la gent gran. Es diu Apropa Cultura.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Els senyals horaris arribem al punt de 2:15. Avui posem la lupa justament en aquesta proposta que ajuda a acabar amb la soledat, Olga.
Es tracta de Propa Cultura, l'associació que utilitza la cultura justament per millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Per conèixer els detalls, saludem a la Sònia Dainza, que és directora de Propa Cultura. Molt bon dia, Sònia.
Hola, bon dia.
A veure, ens ho podem imaginar, però explica'ns quin poder té la cultura per ajudar la gent a sentir-se menys sola.
Doncs, a veure, el fet de poder sortir amb altres companys en general, sortir en grup, poder comentar, poder assistir a al teatre, al cine, a un museu, poder comentar el que has vist, poder recordar i poder compartir, doncs, vaja, jo crec que per tothom, no? Per tothom.
Per tothom funciona. Sí, existiu Propa Cultura des del 2006. La vostra web és apropacultura.org. Qui fa falta per gaudir d'aquesta companyia, també alhora gaudint de la cultura?
Bé, la primera que fa falta és aquest programa que pretén és aquest treball en xarxa que fem amb molts equipaments culturals, que són teatres, museus, festivals, auditoris de Catalunya, i que posen a disposició unes places a un preu molt simbòlic, perquè aquests grups de persones, d'entitats, que treballen en aquest cas, no, amb gent gran, amb situació de dependència o aïllament, puguin gaudir de la cultura. I, per tant, posar-ho a l'abast d'una manera accessible, tenint en compte les dificultats de mobilitat, les persones amb demència, és a dir, tots els residents culturals que volen participar del programa, no és només a l'accés econòmic que també, sinó aquesta sensibilitat per ser més accessible. I de la cultura que gaudeix tothom, però especialment per aquest col·lectiu.
Clar, i m'imagino que durant la pandèmia el moment més crític, no ha estat especialment complicat perquè no ens podíem trobar, potser fins i tot els espais estaven tancats. Com ho heu fet durant aquest període de temps?
Doncs jo crec que una mica com tothom hem pogut procurar recursos, jo diria, online, i per tant també formacions, accés a obres de teatre que siguin digitals. Crec que hi ha hagut tot un moviment aquí important, però sobretot hem innovat, jo diria, portant tallers de música, tallers ocupacionals de persones amb discapacitat, de residències de gent gran. Algunes, durant un període ho vam fer online, és a dir, que l'online també ha servit per fer activitats interactives, que el musicoterapeuta pogués, i els músics de l'orquestra que participaven poguessin veure les cares dels usuaris que estaven a l'altre cantó, no, de les entitats socials, i d'aquesta manera doncs, guardar aquest caliu que dèiem, no, que estàs sol, però que, com a mínim, a través de la pantalla doncs, també pots interactuar. No?
Clar, que ens ha funcionat una mica a tots. No? Potser al final ja estàvem saturats, però sí que al principi va ser com una finestra oberta la possibilitat de connectar amb altres persones.
Sí, i ho hem fet a través de tallers online, i a la que s'ha pogut, en algun cas, i hi hem anat in situ, és a dir, en els centres, no? Ara ja, afortunadament, que està tot bastant millor, hi ha tots els que poden, doncs, venen obrim les portes dels equipaments culturals i venen als teatres, als museus, ja directament, no?
Hem vist molts comentaris a la vostra web de testimonis de gent que ha assistit a diferents espais, no? I deia, meravellós, com sempre. Quins efectes veieu vosaltres després de fer les activitats en aquestes persones que, com tu deies, són uns col·lectius en situació de vulnerabilitat?
Doncs la veritat és que ens arriben missatges molt positius, tant de les persones mateixes que hi participen com dels educadors, a vegades, o les persones de suport o cuidadors que en tenen, no? I segons cada persona, que és diferent, i també cada característica o necessitat de cada situació en concret, doncs des de experimentar la connexió amb tu, les teves emocions, poder compartir el que has vist, gaudir de l'alta cultura, no? També moltes vegades, i d'espais que per la teva situació en aquell moment has deixat d'anar-hi, no? Uh-huh. Diferents raons. I bueno, tot plegat crec que és una suma de beneficis que amb unes persones més que d'altres, però que sempre són molt positius.
Doncs recordem la vostra web, www.apropacultura.org. Sònia Deinza, directora d'Apropa Cultura, moltes gràcies i felicitats per la iniciativa.
A vosaltres per convidar-nos.
Doncs després d'aquesta interessant lupa, és molt curiós, a mi em va cridar molt l'atenció, Olga, perquè justament aquesta iniciativa de Apropa Cultura, vaig veure recentment doncs, això, que havien pujat al Tibidabo, no? Mm-hmm. Amb tota aquella gent doncs, que potser no hagués pogut o no hagués tingut la voluntat
d'una altra manera,
de fer-ho. I gràcies doncs, a iniciatives com aquesta de Apropa Cultura, d'alguna manera doncs, fan possible, no? aquests somnis. De fet, mireu, ara mateix clar, estem en directe. Boris Johnson ho ha anunciat aquest matí. En aquests moments està compareixent per anunciar que dimiteix. Una informació que, com dèiem, doncs us hem donat des de primera hora del matí, quan hem conegut, cap a un quart d'11, el Pol Marçà. Us ho ha comunicat, nosaltres ho hem anat seguint. Finalment, no sabíem si compareixeria a la tarda, de moment ho està fent ara mateix, seguirem molt de prop doncs, a tots els titulars i si finalment dimiteix, algunes fonts apuntaven que ho faria, que continuaria el càrrec fins a la tardor. Veurem quins seran aquests tempos en el que li queda a Boris Johnson de mandat. Moltes pressions havia rebut, Olga, en les darreres hores.
Sí, tant. Una cinquantena de membres del seu equip havien dimitit, entre ells cinc ministres. Ahir un grup del seu equip també es va reunir amb ell, el va pressionar perquè dimitís. Les primeres paraules era que no, que ell havia d'aguantar, però avui ja a primera hora s'especulava i veiem tot de pantalles enfocant el 10 de Downing Street, on està ara Boris Johnson, que acaba de marxar.
Mira,
ha dit adéu.
Adéu i ha marxat.
Amb cara de circumstàncies.
I de fet, ha dit, entre altres coses, que ha assegurat que molts britànics doncs, sentiran lleugeresa doncs, amb aquesta dimissió, però que ell se sent doncs, molt trist per deixar, ha dit, el millor treball del món. Aquesta informació, la dimissió justament de Boris Johnson, que acaba de passar ara mateix, s'ha fet oficial davant dels mitjans de comunicació. En el punt de les dues, tot l'equip de l'Estel Migdia us ampliaran, com dèiem, aquesta notícia. Boris Johnson ha dimitit, finalment, com a líder del partit. Com a líder del partit que encapçala. Ha dit això... Ui, què fem directament? Àngel de la xarxa, com estàs? Maria José
Molt
Mendoza.
Molt bé, aquí estic.
Escoltant-vos.
Escoltant-nos. Escolta, venen les xarxes bastant carregades d'informació, no?
Sí,
atenció,
sí.
Perquè tenim notícia sorpresa, que no esperàvem.
Sí. Sí, perquè Rigoberta Bandini anuncia que es retira, com ha anunciat ella, per una estona llarga, i així ho va anunciar el programa de Movistar Plus en David Broncano.
En otoño
sí.
Voy a hacer el final de la gira.
Dios.
Y después me retiro.
¿Cómo que te retiras?
Me retiro un rato largo.
Ah, bueno, vale.
No, una cosa es retirarse de los escenarios.
Vale,
pero
hay que componer.
Curro va a ver.
Eso.
Pero la verdad es que ya estoy un poquito...
Perdona, que estàs...
Està una mica fins...
Ha dit una cosa sí, que havia de sonar un xiulet.
No es pot sí. sentir.
Vaja, farta, sí, sí. Que està farta.
Sí, una mica sí, llavors s'ha retirat, però que no s'espanti la gent, només momentàniament, jo diria que fins un temps, potser.
I a més fins la tardor, sí. Perquè clar, els que tenim entrades pel Cruïlla, que actua demà, en Rigoberta Bandini, se'ns han posat els pèls de punta, a veure si no la podem sentir.
A veure si ara que estava aquí...
Però no, s'ha esperat, ha dit.
Tots els compromisos que té.
Ah, exactament, els sí.
Per ser altres protagonistes, i sí, molt, molt entranyables també les xarxes.
Doncs sí, perquè l'influencer Lucía Lopes Romeo ha compartit un vídeo del seu fill Romeo, que és un nen invident de 4 anys, que diu això.
Porque todos los supermercados y las latas, o sea, y las tiendas pongan el nombre de maíz, en las latas y de champiñones y de los berberechos en braille. ¿Lo sabíais? Porque si no, yo no lo puedo ver. Solo lo ven en la tele, ¿sabes? Porque yo soy un niño ciego, ¿sabes?
Com que és invident, doncs ell diu que com no ho veu, que estiguin en braille. Molt bufonet.
Sí, sí, 4 anys, eh?
Sí.
Per cert, què passa amb els Minions, Maria José?
Doncs mira, hi ha un nou repte viral que està tret de TikTok. TikTok a vegades té la.
Sí, TikTok. Recordem que els demanden perquè dues nenes fent un repte viral.
Sí, doncs ha sorgit un altre repte viral d'un grup d'adolescents que s'anomenen els Gentle Minions perquè acudeixen a les sales vestits molt mudats per veure la pel·lícula Minions, l'origen de Gru, que és la que està ara als cinemes. I al principi va ser com un gest simpàtic, però després l'estan liant molt, en nombrosos incidents i en disturbis, i moltes sales de cinema han dit que no poden entrar si van així vestits.
Carai, sí, de fet, això ja ens havia parlat, una mica, no, ens havia anunciat una mica el que s'estava produint, aquesta estrena dels Minions, en Xavi González. Sí. Maria José Mendoza, moltíssimes gràcies. T'escoltem a partir de les 8, no?
A Camins.
Què farem?
Camins, seguiu-nos.
Ai, Déu meu, escolta una cosa. Arribem ja al final del programa. Jarque, hem de saber... Qui era aquest docent?
Aquest docent era Dumbledore, el professor de Harry Potter. Un dels professors de Harry Potter.
Nosaltres que hem arribat en aquest programa docents, per cert, la notícia del dia. Mira, començàvem amb ell, justament, no?
Hola, i acabem amb ell.
Amb Boris Johnson, amb aquesta notícia que saltava a primera hora del matí, segons informava la BBC, finalment s'ha confirmat el primer ministre britànic, Boris Johnson, tira definitivament la tovallola pel que fa a renunciar com a cap del partit a Tori, que són els conservadors, i continuarà en el càrrec com a primer ministre fins a la tardor. Dit això, nosaltres sí que ara ja ho deixem aquí. Ha estat un plaer acompanyar-te avui al matí a Ràdio Estel com cada dia. Us deixem amb Ignasi Miranda i l'actualitat religiosa informativa, i després, ja sabeu, importantíssim avui, no et perdis la cita, a partir de les 2 amb en Joan Trias de l'Estel Migdia per ampliar aquest anunci de Boris Johnson i altres notícies de l'actualitat. Que vagi molt bé. Fins demà.
Ràdio Estel.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen... Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.